Estàs escoltant el magazín de Ràdio Sant Feliu.
I'm dreaming of a white Christmas. Just like the ones I used to know, where the treetops glisten and kiddies listen to hear sleigh bells in the snow.
Caram, a mi em fa cosa i tot, tallar Frank Sinatra, sempre fa una mica de respecte. Obrim el nostre quadern de lectura, obrim les pàgines amb companyia de la Montserrat Vallès. Montserrat, molt bon dia.
Bon dia.
Caram, és que tartamudejo i tot, és que ho fa tan bé, té aquesta veu.
Aquesta veu,
Tenia, vaja, tenia. Sí, 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 Frank Sinatra per presentar-nos un conte de Nadal, no? Però
sí.
una mica típic, una mica diferent.
Sí, mira, es titula El conte de Nadal del Augie Wren.
Uh-huh.
I l'autor és Paul Auster.
Uh-huh.
Aquest...
un clàssic, eh?
I tant, Auster. I tant. És una mica com un homenatge, perquè em sembla que va ser el mes de maig que va morir.
Uh-huh.
I clar, ell escriure un conte de Nadal, i en el conte s'explica una mica que és atípic per ell, ell no s'ha plantejat en cap moment escriure un conte de Nadal, però ja que va escriure aquest, doncs mira, volem aprofitar ara aquestes dates per presentar-lo.
Molt bé.
Està publicada per Angle Editorial el 2020, aquest conte, que és molt breu. En castellà, l'editorial Seix Barral, El cuento de Navidad de Augie Wren. I l'autor, doncs, és Paul Auster, que va néixer a Nova Jersey el 1974 i va morir a Nova York el 30 d'abril, mira, deia el maig, però és el 30 d'abril
gairebé
del 2024. És un autor que potser ens sonaran les seves obres, com Trilogia de Nova York, Les bogeries de Brooklyn, El Leviatán i l'última, 4-3-2-1. Tota la seva obra no és característica per contes de Nadal, ni molt menys, sinó que té un estil senzill, a les seves obres hi trobem molt l'atzar i reflecteix un ambient quotidià, però amb ramificacions que presenten esdeveniments que després se succeeixen d'una manera, podríem dir, inesperada. Aquesta és la seva manera d'escriure. Ell, la seva família era originària de l'Europa central i ell ha viscut entre els Estats Units i també a França, bàsicament. A París, concretament. Ha fet uns quants viatges i la seva vida s'ha repartit entre aquests països.
Molt bé.
I ell va escriure des de molt jovenet, però una passió que ha tingut fins després de l'escriptura, però és l'esport. Sobretot el beisbol, un esport que el trobem fins i tot en les seves obres. Fins i tot en aquesta també hi apareix.
També, el Nadal, caram.
Sí. Ara, o sigui, ha tingut dues dones, amb la primera va tenir un fill, la segona és l'escriptora Siri Usveld, amb qui es va casar l'any 1981. I algunes de les seves obres estan adaptades al cinema. És el cas d'aquest conte de Nadal. Està adaptat al cinema amb el títol de Smoke, i adaptada pel director Wayne Wang. I va guanyar un premi, aquesta és una pel·lícula molt recomanable.
Molt bé.
I recentment, fa uns quants anyets, va ser guardonat amb el premi Príncep d'Astúries de les Lletres.
Molt bé. Fantàstic.
I ara, amb això que hem dit...
Doncs ara anem a fer un experiment, no?
Sí, senyora. Sembla molt bé.
Perquè, escolta, estem ja en època nadalenca i la Montserrat em va proposar de llegir aquest conte i com que és un conte molt breu, que el tenim ja cronometrat, pràcticament, doncs el llegirem allò a quatre mans. Oi que es toca a quatre mans, no? Les peces musicals.
Mateix.
Nosaltres farem el mateix, però...
I a dues veus.
A dues veus i a quatre mans. Sí, et sembla?
Perfecte.
Doncs vinga, anem per aquest... el conte de Nadal d'Augie Wren. Augie Wren. Aquest conte el vaig sentir explicar a Logie Wren. Com que ell no en surt gaire ben parat, almenys no tan bé com ell hauria volgut, n'ha demanat que no hi posi el seu nom real. A banda d'això, tota la història de la cartera perduda, de la dona cega i del sopar de Nadal és tal com ell me la va explicar. Logie i jo ens coneixem des de fa gairebé 11 anys. Ell treballa darrere el taulell d'un estanc de Court Street, al centre de Brooklyn. I com que és l'únic estanc on tenen els cigars petits holandesos que m'agraden, hi entro sovint. Durant molt temps no vaig pensar gaire en Logie. Era l'estrany homenet que portava una dessuadora blava amb caputxa i que em venia cigars i revistes. El personatge murri i facciós que sempre tenia alguna gràcia per dir sobre el temps, sobre els Mets o sobre els polítics de Washington, i res més. Però un dia de fa uns quants anys, mentre Logie mirava una revista a la botiga, va ensopegar amb la ressenya d'un llibre meu. Va saber que era jo perquè la ressenya anava acompanyada d'una fotografia i a partir de llavors la nostra relació va canviar. Per Logie vaig deixar de ser un client més i em vaig convertir en una persona distingida. A la majoria de gent els llibres i els escriptors no els importen gens ni mica, però va resultar que Logie es considerava un artista. I havent descobert el secret de qui era jo, em va adoptar com un aliat, com un confident, com un camarada. Si he de dir la veritat, jo ho trobava més aviat incòmode. I llavors, gairebé inevitablement, va arribar el moment en què em va demanar si volia veure les seves fotografies. Atès el seu entusiasme i la seva bona voluntat, em va semblar que no podia rebutjar l'oferiment. Vés a saber què m'esperava veure. Com a mínim, no era el que Logie em va ensenyar l'endemà. En una habitació petita i sense finestres, al fons de la botiga, va obrir una caixa de cartró i em va treure 12 àlbums de fotografies idèntics. Em va dir que allò era l'obra de la seva vida i que no trigava més de 5 minuts al dia a fer-la. Cada matí, durant els últims 12 anys, s'havia plantat a la cantonada d'Atlantic Avenue i Clinton Street, exactament a les 7 en punt, i havia fet una sola fotografia en color d'exactament la mateixa vista. El projecte ja constava de més de 4.000 fotografies. Cada àlbum representava un any diferent i totes les fotografies estaven disposades en seqüència, des de l'1 de gener fins al 31 de desembre, amb les dates curosament apuntades a sota.
Mentre fullejava els àlbums i començava a estudiar l'obra de Logie, no sabia què pensar. La primera impressió va ser que era una cosa més estranya i més desconcertant que havia vist mai. Totes les fotografies eren iguals. Tot el projecte era un atordidor atac de repetició. El mateix carrer, els mateixos edificis una vegada i una altra. Un implacable deliri d'imatges redundants. No se m'acudia res per dir a Logie, de manera que vaig continuar passant pàgines, fent que sí amb el cap, amb una apreciació fingida. Logie estava impassible, mirant-me amb un ample somriure, però al cap d'uns quants minuts em va interrompre en sec i em va dir: "Vas massa de pressa. Si no vas més a poc, és impossible que ho entenguis." Evidentment, tenia raó. Si no et prens el temps de mirar, no veuràs mai res. Vaig agafar un altre àlbum i em vaig obligar a anar més lentament. Vaig parar més atenció als detalls, em vaig fixar en els canvis de temps, vaig estar atent als canvis d'angle de la llum amb el pas de les estacions. Al cap d'una estona ja podia detectar subtils diferències en el trànsit, preveure el ritme dels diferents dies, el tràfic dels matins laborables, la relativa calma dels caps de setmana, el contrast entre els dissabtes i els diumenges. I llavors, de mica en mica, vaig començar a reconèixer les cares de la gent que hi havia en segon pla. Els vianants, de camí cap a la feina, la mateixa gent en el mateix lloc cada matí, vivint un instant de la vida dins el camp que abraçava la càmera de Logie. Un cop els vaig conèixer, vaig començar a observar les seves postures, la diferència en el seu port d'un matí al següent, intentant descobrir el seu estat d'ànim a partir d'aquests indicis superficials, com si pogués imaginar-me històries per ells, com si pogués penetrar en els drames invisibles tancats dins el seu cos. Vaig agafar un altre àlbum. Ja no estava avorrit ni desconcertat com al principi. Em vaig adonar que Logie fotografiava el temps, tant el temps natural com el temps humà. i ho feia col·locant-se en un raconet del món i desitjant fer-se el seu, fent guàrdia a l'espai que havia escollit per ell. Mentre mirava com jo examinava la seva obra, Logie continuava somrient de gust. I de sobte, gairebé com si m'hagués llegit el pensament, es va posar a recitar un vers de Shakespeare. «Demà, i demà, i demà», va murmurar entre dents. «De dia en dia, el temps avança miserablement, a petits passos». Llavors em vaig adonar que sabia perfectament què estava fent.
Això va ser fa més de 2.000 fotografies. Des d'aquell dia, Logie i jo hem parlat sovint de la seva obra, però fins la setmana passada no vaig saber com havia aconseguit la càmera i havia començat a fer fotografies. Aquest va ser el tema de la història que em va explicar i encara ara no n'he tret l'entrellat. A principi d'aquella mateixa setmana m'havia trucat un home del New York Times i m'havia demanat si volia escriure un relat que apareixeria en el diari el dia de Nadal. El meu primer impuls va ser dir que no, però l'home va ser molt amable i persistent i al final de la conversa li vaig dir que ho intentaria. Així que vaig penjar el telèfon, però vaig caure en un pànic profund. Què sabia jo del Nadal? Em vaig preguntar. Què sabia jo d'escriure relats per encàrrec? Em vaig passar els dies següents desesperat, batallant amb els fantasmes de Dickens, d'O. Henry i d'altres mestres de l'esperit de la nativitat. Per mi, la mateixa expressió «conte de Nadal» tenia connotacions desagradables i evocava horroroses efusions ensucrades i d'hipòcrita sensibleria. Ni tan sols els millors contes de Nadal eren més que somnis de desitjos complerts, contes de fades per adults, i per res del món em permetria escriure res semblant. Tot i així, com et podies proposar escriure un conte de Nadal que no fos sentimental? Era una contradicció, un impossible, una dificultat absoluta. Era com imaginar-se un cavall de carrera sense potes o un pardal sense ales. No me'n sortia. El dijous vaig sortir a fer una passejada ben llarga, amb l'esperança que l'aire m'aclarís les idees. Just després del migdia, em vaig aturar a l'estanc per reposar existències, i allà hi havia Logie, dret darrere el taulell, com sempre. Em va preguntar com estava. Gairebé sense voler-ho, em vaig trobar descarregant-li els meus problemes. «Un conte de Nadal?», va dir quan vaig acabar. «Només això?». Si em convides a dinar, amic meu, t'explicaré el millor conte de Nadal que hagis sentit mai i t'asseguro que fins a l'última paraula és veritat. Ens vam arribar a peu al Jacks, un restaurant petit i bulliciós on fan uns bons entrepans de pastrami i tenen fotografies d'antics equips dels Dodgers penjades a les parets. Vam trobar una taula al fons, vam demanar el que volíem i llavors Logie va començar la seva història.
«Era l'estiu del 72», va dir. «Un matí, un marrec va entrar a la botiga i va començar a robar coses. Devia tenir 19 o 20 anys. No crec que en ma vida hagi vist mai un lladregot tan patètic. Era dret al costat de la prestatgeria del Forns i s'anava entaforant llibres a les butxaques de l'impermeable. En aquell moment hi havia molta gent al taulell, de manera que al principi no el vaig veure. Però quan em vaig adonar del que feia, em vaig posar a cridar. Va arrencar a córrer com una llebre. I quan vaig sortir de darrere el taulell, ell ja era a Atlantic Avenue, corrent com una exhalació. El vaig perseguir més o menys durant mitja illa, però ho vaig deixar estar. Li havia caigut alguna cosa i com que no tenia ganes de córrer més, em vaig ajupir per veure què era. Va resultar que era la seva cartera. No hi havia diners, però sí el carnet de conduir juntament amb 3 o 4 fotografies. Suposo que hauria pogut trucar a la policia perquè el detinguessin. En el carnet hi havia el nom i l'adreça, però em va fer llàstima. No era més que un pobre desgraciat. I quan vaig veure aquelles fotografies que duia a la cartera, no em vaig poder enfadar amb ell. Robert Goodwin, així és com es deia. Recordo que en una de les fotografies estava dret, abraçant la seva mare o la seva àvia. En un altre, molt somrient, als 9 o 10 anys, estava assegut i anava vestit amb un equip de beisbol. No vaig tenir valor. Em vaig imaginar que devia ser drogoaddicte, un pobre noi de Brooklyn sense gaire sort. I, a més, a qui li importaven un parell de llibres barats? Així, doncs, em vaig quedar a la cartera. De tant en tant, Sentia l'impuls de tornar-li, però ho anava posposant i mai no feia res. Llavors arriba Nadal i em trobo sense res per fer. Normalment l'amo em convida a passar el dia a casa seva, però aquell any havia anat amb la família a visitar uns parents a Florida. O sigui que aquell matí estic assegut al meu pis, una mica abatut, i llavors veig la cartera d'en Robert Goodwin en una prestatgeria de la cuina. Què coi, penso, per què no faig una cosa bé, ni que sigui una vegada? I em poso l'abric i surto per anar a tornar la cartera en persona.
L'adreça era a Boreham Hill, a les cases subvencionades. Feia un fred que pelava i recordo que em vaig perdre uns quants cops intentant trobar l'edifici. En aquell lloc tot és igual i no pares de passar pel mateix carrer pensant que ets en un altre lloc. Sigui com sigui, al final trobo l'edifici que busco i truco a la porta. No passa res. Suposo que no hi ha ningú, però ho torno a provar per assegurar-me'n. M'espero una mica més i just quan estic a punt de marxar sento algú que s'acosta a la porta arrossegant els peus. Una veu de dona gran pregunta qui hi ha i jo dic que busco en Robert Goodwin. «Ets tu, Robert?», diu la dona gran, i llavors despassa uns 15 forrellats i obre la porta. Deu tenir almenys 80 anys, potser 90, i de seguida m'adono que és cega. «Sabia que vindries, Robert», diu. Sabia que no t'oblidaries de l'àvia Ethel per Nadal. I llavors obre els braços com si em volgués abraçar. Ja pots veure que no vaig tenir gaire temps per pensar. Havia de dir alguna cosa de seguida. I abans que sabés què passava, vaig sentir que les paraules em sortien de la boca. Té raó, àvia Ethel, vaig dir. L'he vinguda a veure per Nadal. No em preguntis per què ho vaig fer. No en tinc ni idea. Potser és que no volia decebre-la, no ho sé. Van així i de cop em vaig trobar que aquella dona m'abraçava davant la porta i que jo l'abraçava a ella. No li vaig dir exactament que fos el seu net, si més no, literalment, però això és el que vaig donar a entendre. Tot i així, no volia enganyar-la. Era com un joc que tots dos havíem decidit jugar, sense haver de discutir-ne les regles. Vull dir que aquella dona sabia que jo no era el seu net Robert. Era gran i repapiejava, però no tant per no notar la diferència entre el seu net i un desconegut. A ella li anava bé fingir, i com que jo no tenia res millor per fer, no em va fer res seguir-li la veta. Així és que vam entrar al pis i vam passar el dia junts. He de dir que era un cau de brutícia, però què es pot esperar d'una dona cega que viu sola i s'ocupa de la casa? Cada cop que em preguntava com estava, li deia una mentida. Li vaig explicar que havia trobat una bona feina en un estanc. Li vaig dir que estava a punt de casar-me. Li vaig explicar 100 sopars de duro. I ella va fer com si se'ls cregués tots.
Està molt bé, Robert, deia, fent que sí amb el cap i somrient. Ja sabia que les coses t'anirien bé. Al cap d'una estona vaig començar a tenir gana. No semblava que a casa hi hagués gaire cosa, de manera que vaig anar a una botiga del barri i vaig tornar amb un munt de menjar. Un pollastre precuinat, sopa de verdures, un pot d'amanida de patates, un pastís de xocolata i coses de tota mena. L'Ethel tenia un parell d'ampolles de vi amagades al dormitori. Així que entre tots dos vam poder preparar un dinar de Nadal prou decent. Recordo que ens vam posar una mica contents amb el vi i quan vam acabar de menjar vam seure a la sala d'estar on les butaques eren més còmodes. Jo havia de fer un riu, de manera que em vaig disculpar i vaig anar al lavabo, que era el final del passadís. I aquí és on les coses van fer encara un altre gir. El numeret de fer-me passar pel net de l'Ethel ja era prou agosarat, però el que vaig fer després va ser una autèntica bogeria i mai no me l'he perdonada. Entro al lavabo i a la paret del costat de la banyera veig una pila de 6 o 7 càmeres. Càmeres de 35 mil·límetres, noves de trinca i encara a la capsa. Mercaderia de primera qualitat. M'imagino que és obra del Robert, de veritat. Un lloc per guardar un botí recent. Jo no havia fet mai cap fotografia i t'asseguro que no havia robat mai res. Però així que veig aquelles càmeres al lavabo, decideixo que en vull una. Així com així, i sense parar-m'ho a pensar, em poso una capsa sota el braç i torno a la sala d'estar. No devia ser fora més de 3 minuts, però en aquella estona l'àvia Ethel s'havia quedat adormida a la butaca. Massa Chianti, suposo. Vaig entrar a la cuina per rentar els plats i ella va continuar dormint malgrat el soroll, roncant com una criatura. No em va semblar que hi hagués cap motiu per molestar-la, de manera que vaig decidir anar-me'n. Ni tan sols li podia escriure una nota de comiat, perquè era cega. Així és que vaig marxar sense dir res. Vaig deixar la cartera del seu net sobre la taula, vaig agafar la càmera i me'n vaig anar. I aquí s'acaba la història. «I vas tornar mai?», li vaig preguntar. «Una vegada», em va respondre. «Uns 3 mesos després, em sentia tan malament per haver robat la càmera que ni tan sols l'havia estrenada. Per fi em vaig decidir a tornar-la, però l'Ethel ja no hi era. No sé què se'n va fer, però al pis hi vivia una altra persona que no em va saber dir on era. Potser es va morir. Sí, potser sí. La qual cosa vol dir que va passar l'últim Nadal amb tu. Suposo que sí, no se m'havia acudit. Va ser una bona obra, Ogi. Vas fer una cosa molt maca per ella. Li vaig mentir i a sobre la vaig robar. No sé com pots dir que vaig fer una bona obra. La vas fer feliç i la càmera ja era robada. No és com si l'haguessis robada al propietari de debò. Tot per l'art, eh, Paul? Jo no ho diria, però almenys has fet un bon ús de la càmera. I ara ja tens el teu compte de Nadal, no? Sí, li vaig dir, suposo que sí.
Em vaig aturar un moment, observant Logie mentre se li dibuixava un somriure maliciós a la cara. No ho podia saber del cert, però en aquell moment l'expressió dels seus ulls era tan misteriosa, tan plena de l'esclat d'algun pla intern, que de sobte se'm va acudir que s'ho havia inventat tot. Vaig estar a punt de preguntar-li si m'havia entabanat, però em vaig adonar que no m'ho diria. Havia aconseguit que me'l cregués, i això era l'únic que importava. Mentre hi hagi una persona que se la cregui, no hi ha cap història que no pugui ser veritat. «Ets un as, Ogi», li vaig dir. «Gràcies per ajudar-me».
«Ja ho saps», em va respondre mirant-me amb aquella llum maníaca als ulls. «Al capdavall, si no pots compartir els secrets amb els amics, quina mena d'amic ets?» «Te'n dec una». «No, i ara, escriu tal com t'ho he explicat i no em deuràs res». «Tret d'un dinar». «Exacte, tret del dinar». Vaig tornar el somriure a Logie i tot seguit vaig cridar al cambrer per demanar-li el compte.
Doncs aquí el nostre regal de Nadal, no, Montserrat?
Sí, hem fet un programa especial, podríem dir.
Ah, exacte, hem fet un programa especial aquí amb com les radionovel·les d'abans.
Això.
Doncs hem fet una mica el mateix amb el conte de Nadal d'Ogie Wren, de Paul Auster. Doncs, Montserrat, un plaer compartir també aquesta narració amb tu.
El plaer és meu. Escolta, aquí amb una professional, jo mano a mano, Això és molt fort.
Montserrat, moltíssimes gràcies i aprofito per desitjar-te bones festes, perquè no ens veurem fins al 2025, ja ho saps, que fem aquesta aturada. Passa de seguida, això.
Doncs moltes gràcies a tu també, i bon Nadal, i bones festes a tu i a tot l'equip. I a tot Sant Feliu, ja, de passada.
Fantàstic. Vinga, tothom. Adéu, fins aviat.
Adéu. May your days be merry and bright, and may your Christmases be
Vols conèixer les notícies més destacades d'aquesta setmana a Sant Feliu? Escolta dissabtes i diumenges l'espai L'Actualitat Setmanal a les 8 del matí, 1 del migdia i 7 de la tarda. Al 105.3 de la FM, a l'app de Ràdio Sant Feliu o al web radiosantfeliu.cat.
Hola. Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa.
Saps quin llibre comprar-te?
Vols regalar un llibre i no veus clar quin escollir?
Et semblen avorrits els programes de llibres?
Doncs aquí tens el teu espai per estar al dia del món de les lletres, sense fer ni un badall.
Carta Blanca, el primer dijous de mes a les 9 del vespre a Ràdio Sant Feliu.
Estàs escoltant el magazín de Ràdio Sant Feliu.
Doncs seguim el magazín de Ràdio Sant Feliu. Avui volem parlar de comerç aquí a la nostra ciutat i de diverses iniciatives que s'han engegat i que s'engegaran properament, perquè ja estem a les portes del Nadal, però ja sabeu que el comerç és dels primers àmbits que s'apunta a aquestes festes nadalenques. Volem parlar-ne amb la cooperativa Sant Feliu Ciutat Viva i avui ens acompanyen doncs, tres de les seves representants. Tenim amb nosaltres a la Marta Major, que és la presidenta. Marta, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com deies, de moment sí, eh?
De moment encara, sí.
Molt bé. L'Expe Fernández, que segueix sent secretària, sí?
Exacte.
Molt bé. I la Susana Fray, que és dinamitzadora.
Correcte,
amb
bon
molt
dia.
Amb molt de gust, eh?
Amb molt de gust.
Molt bé, estupendo. Doncs, escolteu, avui volem parlar de comerç, volem parlar de Nadal. I m'agradaria que m'expliquéssiu quins són els objectius que teniu amb aquesta campanya de Nadal que heu engegat des de Sant Feliu, Ciutat Viva. Són diferents els projectes, ara en parlarem, de tots ells, però com a objectiu global, quin seria?
Bueno, començo jo. L'objectiu global és el de sempre, connectar persones i comerços i fer que la ciutat sigui viva a través dels establiments. I aquesta vegada ens hem volgut enfocar en un col·lectiu que de vegades sovint ens oblidem d'ell i que forma part de la nostra ciutat i del nostre col·lectiu, no? I ens ha fet, pues, bueno, va ser una idea que va sorgir de manera
dinàmica, en una reunió.
Sí. Aquestes reunions que fem de pluja d'idees i tal, no? Sí. I ens va semblar algo pues molt bonic, molt tendre i que potser podria connectar a moltes persones de la nostra ciutat.
Uh-huh. Marta, ets conscient que hi ha gent que potser no sap ni de què estem parlant?
De què estem parlant, sí, oi?
Com que aquí ja ho sabem.
Nosaltres perquè ja ho sabem, però
sí. Potser sí. Que ho expliquem.
Sí, parlem de les persones amb diversitat funcional, uh-huh. Vale? I en aquest cas de l'escola
Tramuntana i el centre ocupacional Marquet Molins. Sí.
I bueno, els hi vam anar a fer una proposta que era que fossin artistes per un dia, uh-huh. I ens dediquessin unes obres d'art que ens han fet uns quadres, uns A3 amb pintura acrílica, uh-huh. Amb el motiu de Nadal, i que els establiments de la ciutat, socis de la cooperativa, seríem com exposaríem aquesta obra. Uh-huh.
Sant que Feliu és una galeria d'art.
Exacte, i faríem dels carrers de Sant Feliu una galeria d'art.
Molt bé, molt bé. Com van rebre la iniciativa?
Molt bé, molt bé. Bueno, vam contactar amb ells el juliol, uh-huh. Perquè com era un tema que s'havia de parlar i fem temps, i les escoles van estar encantades, ens van dir, ens sembla un projecte maquíssim, a més de cara a lo que és l'escola, el fet de que estiguin les obres exposades als comerços, uh-huh. Ells, tant els usuaris com els nens de l'escola Tramuntana, sortiran a fer passejades per veure les seves obres, no? Tant a dins de l'escola com amb les famílies. Uh-huh. Llavors, és com una excusa molt maca, no? Per fer un treball en comú, que hi ha algunes obres que l'han fet entre dos o tres persones, i després tot el recorregut que hi ha durant el mes de desembre de fer aquestes sortidetes, anar a veure l'obra del Pere, anar a veure l'obra de l'Anna... I estaven encantats i de seguida ens van respondre que sí i han estat super col·laboratius i agraïts perquè els hi donàvem visibilitat, no? com a escoles també de Sant Feliu.
Uh-huh. I com deia, no? la Marta, i com a col·lectiu, no? que és un col·lectiu molt nombrós i que de vegades fins que no toca de prop no,
sí,
no passa desapercebut. Sí. I escolteu, en total quantes obres teniu? Perquè, clar, teniu un bon nombre d'associats. Cada associat podríem dir que té la seva obra per poder exposar?
Sí.
De fet tenim 48 uh-huh. obres i som 46 socis.
Ui!
Sí, no, és que vam fer un parell més perquè, clar, com... Mentre es feia aquest projecte, uh-huh. Nosaltres anem incloint socis nous.
Val a dir que cada dia tenim trucades i que hi ha gent, interessada. Establiments nous, uh-huh. interessats en entrar. Llavors vam dir, bueno, fem alguna obra més per si de cas.
Clar. Correcte. Sí, sí, sí. De fet, en vam fer 6 més i sort que les vam fer perquè en aquest trajecte, no, en aquest de setembre a novembre, s'han adherit nous socis. Llavors han pogut tenir també la seva obra exposada, no?
Uh-huh. Molt bé, bueno, tenim molt dos bé. Establiments que tenen dues obres.
Que tenen dues, correcte.
Uh-huh. Vull dir que estan totes exposades, encara que hi hagi sí. obres que establiments sí. estan totes exposades. Totes. Tenim aparadors grans, tenim espai per posar-les.
Uh-huh. Molt bé, molt bé. I, escolteu, aquestes obres com són? Com...
Són superentranyables.
Sí?
Tenen cor, tenen alegria...
No necessàriament tenen a veure amb el comerç de la nostra ciutat. No,
no, és no a el dir, motiu... Era, el tema lliure, era el Nadal. No? El Nadal, interpretar ells, uh-huh. com senten el Nadal, què és per ells, i la veritat és que són super, super especials.
Uh-huh. Molt bé.
Sí, sí.
Amb aquestes obres, què es farà després?
Doncs... Ho explica la Susana, que ho explica superbé.
Això és superxulo.
Sí, no, doncs, ja se'n farà, la idea és el 19 de gener uh-huh. Fer una subhasta solidària a la Sala Ibèria no? On subhastarem totes les obres, no? Nosaltres, a part de rebre-les, les vam emmarcar, vull dir, els hem donat el seu, la seva importància, no? Llavors les recollirem de tots els establiments el dia 14 de gener i el 19 fem aquesta subhasta solidària i tots els diners que es recullin aniran 50-50 per les dues escoles que han col·laborat.
Molt bé.
Perquè puguin fer doncs, qualsevol cosa que es necessiti dins de l'escola, tant sigui material com sigui una sortida amb els alumnes, el que ells decideixin.
Que xulo, m'encanta el projecte.
Sí, nosaltres hem invertit en tot el material que els hem facilitat, en tota la publicitat que hem fet, els planells que estem donant als ciutadans de Sant Feliu perquè facin la ruta d'art, que a part d'aquesta vessant solidària, també hi ha un premi per les persones que fan la ruta. Aquests premis també és la cooperativa la que es fa càrrec i bueno, que és, animem a tots a participar.
Molt bé. Com pots guanyar un d'aquests premis? Participant només fent la ruta o s'ha de fer alguna...
Fas la ruta, et donem un planell, aquest planell posa tots els establiments on estan exposades les obres, la seva adreça, el seu horari, tu vas a veure'l, entres a dintre de l'establiment, et posarem un segell, no fa falta comprar, perquè a vegades quan m'ha explicat alguna clienta diu, ui, jo no compraré a tots aquests puestos, no tinc diners. Dic, no cal comprar. Només entres, et posem un segell conforme validem que has estat aquí, que l'has vist, i quan tinguis tots els segells dels establiments, omples una butlleta, que anirà una bústia, i aquí sortejaran tres premis, que són de 600 euros en vales de compra.
Molt bé.
Primer dèiem, bueno, potser podem regalar un viatge, però també ens hem trobat de vegades que hem regalat un viatge que aquelles persones no era el que millor li venia. I com tenim establiments de tot, tenim agències de viatges, que qui se vulgui anar de viatge, tenim dentistes, tenim moda, tenim llar, decoració, alimentació, vull dir, cadascú que s'ho gasti en el que vulgui.
Clar, però que s'ho gasti aquí a la nostra ciutat, que és la idea, no?
Home, sí, clar.
Aquests 600 euros, aquest val que sigui per comprar en establiments de la ciutat.
I molta restauració també tenim ara nova, que se m'oblida.
Sí,
és superimportant.
Jo penso que una cosa xula de la cooperativa és que les dinamitzacions que fa no és perquè la gent vingui a consumir, és perquè la gent conegui Sant Feliu, es relacioni amb la gent que està a Sant Feliu, no? De fer veïnatge, que és el que diem sempre.
Sí, sí.
Per això fem que la gent faci tot un recorregut, que així aprofitem que visitin els 8 barris de Sant Feliu, accedeixin a la botiga, però que no hagin de comprar.
I també penso que això és molt xulo.
És molt xulo poder-ho fer d'aquesta manera.
Clar, és que abans de comprar has de conèixer que hi ha una botiga que ofereix aquest servei o que té aquest producte.
Exacte.
És la primera...
Sí. És una manera de donar visibilitat a tots els comerços i d'ensenyar el veïnatge, no? de tota la varietat que a vegades no es coneix, perquè és veritat que no tenim com un centre neuràlgic, no? Que estem com repartits. I d'aquesta manera, com tenim socis a tots els barris, vam fent el recorregut. Inclús, si ho mirem així, quan van, per exemple, a la Salut, poden veure inclús altres comerços que no són de la cooperativa. Vull dir, que donem visibilitat no només als nostres associats, sinó a altres comerços que hi ha a la zona, no?
I descobrir la ciutat, no?
Correcte.
I fer salut, caminar, no? Que és tan també, important.
També, sí, cert. Aquesta iniciativa, la de la Ruta d'Art, superxula i, a més, amb una finalitat fins i tot també social, no? No només amb això del veïnatge i de mostrar, no?, quin comerç variat tenim aquí a la nostra ciutat, sinó que, a més, doncs, podrà ajudar a dues escoles, no?, i amb alumnes amb problemes de discapacitat, doncs, amb... a sortir-se endavant, doncs, reforçant el que necessitin, no? En funció de les seves necessitats, els diners, que vagin a la destinació més idònia.
I sobretot per la seva autoestima, també.
Clar, no, i tant.
Sí, amb ells els he encantat.
Home, clar, això de poder ser artistes i veure la seva obra exposada en un comerç de la ciutat i que, a més, la gent la visiti, no? I, home, això ha de ser...
Perquè els diners tenen un valor, però, bueno... No crec que sigui el més important.
Tenen un valor pel que seria l'escola, no? Per poder invertir.
Per ells la part de l'autoestima, de sentir-se estimats, de sentir-se
pertinents... La part dels artistes és la que preval, està clar.
Emocions.
I després hi ha un altre projecte molt xulo que també organitzeu, que és aquest del concurs de balcons i finestres.
Il·lumina la vila.
Sí. Molt bé, molt bé.
El segon any.
Sí. Expliqueu-nos com va anar l'any passat, que dedueixo que va anar bé perquè, escolta, si torneu a fer és perquè la cosa ha funcionat, no?
Bueno, va anar com van les primeres vegades de quasi totes les coses, no? Home, va anar bé, va anar bé, exacte, però va ser molt al final que la gent es va adonar que hi havia aquest projecte, no? I llavors, clar, aquest és el segon any, molta gent ja ho sap de l'any passat, i per tant, pensem, no?, en el nostre imaginari que anirà molt millor. És un projecte també, pues, social, perquè hi ha molts llocs que l'Ajuntament no arriba a il·luminar els carrers, i si tothom posa, pues, res, un bri de llum, no?, pues sí, semblarà que el Nadal arriba a tota la ciutat, no? I una mica la idea és aquesta, no?, de que el Nadal arribi a tots els barris de Sant Feliu. Així que engresquem o animem a tots els ciutadans a que posin aquest bri de llum a la seva finestra o al seu balcó o al seu... A on pugui ser que s'il·lumini una mica la vila, no? I per això ho tornem a fer, perquè penso que és una... Pensem que és una acció molt xula i que beneficia a tothom, també.
Els balcons s'identifiquen d'alguna manera o només pel fet d'il·luminar-se ja poden participar? És a dir, s'ha de fer de forma activa o...?
Bueno, el que fan ells és fer una foto no?, del seu balcó, de la seva terrassa, i ho comparteixen a través d'Instagram amb uns hashtags. I així és la manera que tenim. Vull dir, no tenim una cosa que penjaran allà dient jo estic a il·luminar la vila, no. Cadascú independent, però si no seria molt complicat logísticament. Cadascú il·lumina el seu espai, ens ho envia, i nosaltres després, a finals de desembre, hi ha un jurat que tria els tres premis que donem, i el dia 3 de gener, a la 1:30, és quan donem el premi al Palau Falguera, on hi ha el Patxa Salín.
Molt bé. Molt bé, fantàstic. Ah, suposo que vosaltres també il·luminareu els vostres balcons i finestres.
De moment,
no?
Estem il·luminant els aparadors. Això... Després això... ja il·luminem el de casa.
Jo això ja ni ho pregunto perquè ho dono per fet. Ho dono per fet, però els balcons i finestres també, eh?
Sí. L'any passat, bueno, el meu va estar il·luminat.
Sí. Molt bé, molt bé. I escolteu, i el jurat com tria quin és el millor balcó...
Bueno,
o finestra il·luminada.
Sí, hi ha unes bases que s'han de complir, vale, per participar en aquest concurs. El Consell Rector de la Cooperativa tria 10 dels que creiem que compleixen aquestes bases i que són més adients, i es passen les fotos als socis de la cooperativa. I entre tots votem. I aquí surten els guanyadors. Totalment...
Bueno, democràtic.
Sí,
totalment.
I no sabem si prima la qualitat o la quantitat de llum, eh?
No. L'any passat no només era llum, era una decoració molt sostenible, que és un dels, no, de les bases, el que hi ha, i molt natural, molt mona. No. Hi ha moltes coses que es valoren, eh? Però sobretot la sostenibilitat i el donar llum a la ciutat.
Molt bé. Jo sempre m'he preguntat, no?, perquè moltes vegades hi ha comerços, no aquí només, a tot arreu, que es queixen, per exemple, de que la il·luminació, no?, l'enllumenat de Nadal no arriba, per exemple, a determinats barris on es troba el seu comerç i demés. Sí que és cert que cada vegada això està canviant. Abans només s'il·luminava el que seria el centre de la ciutat o del poble. Ara, no?, jo crec que els municipis cada vegada estan intentant posar algun punt de llum, encara que sigui en els diferents barris. Però tot i així, tant ajuda la il·luminació a fomentar el comerç? És una cosa que jo sempre m'he preguntat, no? Dic, realment que tot estigui així tan il·luminat i de més fa que la gent visiti els comerços, una altra cosa ja és comprar, sí, o no, però com a mínim, no, que surti...
Jo recordo, quan era petita, els meus pares em portaven a Plaça Catalunya perquè el Corte Inglés il·luminava la seva façana.
Oh, és que abans el Nadal començava quan el Corte Inglés il·luminava la façana.
Tu sorties de Sant Feliu i arribaves allà i de cop senties l'esperit aquest de Nadal, de dir, ostres, ja és Nadal, no? Això és el que fa... aconseguim amb la il·luminació, amb guarnir els nostres aparadors, que la gent digui, ostres, ja és Nadal, i algú canvia, no? Vull dir, la teva sensació o la teva percepció de en quin temps estàs comença a canviar. perquè ja comences a pensar doncs, amb la família, amb els dinars, amb les trobades, algú es comença a despertar. Uh-huh. Per això és important.
És l'espuma,
Exacte, sí, és com comencem a encendre, no?, aquesta il·lusió o aquesta nova de començar a preparar coses per, pues, per això, no? Reunions familiars, sí. No sé...
Jo crec que no, no és només per al comerç, no. És per totes les persones, per tots els ciutadans. Sí.
No sé, per Nadal sembla que la gent se saludi més pel carrer, no? Que es digui més bon dia, sí. que tothom et felicita les festes, per què no fem això a l'estiu o un altre mes, no? Cert. És perquè hi ha algun ambient que es contamina. I això passa, és real, vull dir que...
Sí.
Per tant, il·luminem la vila, sisplau.
Que no, i a més que tenim la sort de que estem a la part del planeta on és fosc a la tarda, i la veritat és que aquestes llums pues, donen vida, si no, estaria tot mort a les 6 de la tarda. Quan els nens surten de l'escola i se'n van cap a casa, ja estaria tot molt apagat, perquè hi ha moltes hores de foscor ara.
Sí, que és cert. Sí. Escolteu, com entomeu aquesta campanya de Nadal? Venim del famós Black Friday, que no sé si, per cert, sou molt partidàries de...
Amb el petit comerç mai és partidari de Black Friday.
No, però ho dic perquè el Black Friday també arriba als comerços, és a dir, de vegades, no, si no pots amb l'enemic, tu neixes amb ell.
Sí, clar, no queda un altre.
I hi ha comerços, no, que també fan promocions coincidint amb el Black Friday, una mica per fer de contrapunt, no?
Bueno, jo crec que ho fan una mica forçat, vull dir, de cara al comerç de proximitat, jo crec que la majoria, si haguessin de triar, no es farien, no? Perquè és tan a prop de la campanya de Nadal que com desvirtua tota la campanya, no? Però clar, és el que tu dius, al final si les grans cadenes ho estan fent, clar, no ens podem quedar enrere. Llavors, si d'alguna manera intenten fer un Black Friday pues adaptat cadascú al seu comerç i a on pot arribar, no? Amb aquests megadescomptes que a vegades veus als centres comercials, no? De 50 a 60, que dius, home...
S'han d'analitzar bé.
S'han
d'analitzar bé, però bueno, ho posa, els cartells ho posa.
Correcte.
Sí, això és el que anava a dir, que després hi ha molta trampa amb el Black Friday, també. Sí. Amb aquest tema. En qualsevol cas, per vosaltres sí que hi ha la campanya de Nadal, la de veritat, aquesta la campanya exacte. Tradicional. Exacte. Llavors, com l'entomeu aquest any?
Bueno, bones expectatives? Il·lusió, sí. I tant. Sí, sempre amb l'optimisme.
Sí. Jo, per nosaltres també és una bona campanya. Vull dir, jo penso
vosaltres,
que
a més, heu canviat, en el vostre cas, heu canviat d'ubicació.
Sí, la botiga l'hem canviat d'ubicació, sí. I molt contenta, la veritat. El canvi ha sigut forçat, però ara que estic allà, pues, supercontenta. Ara estic a primera línia, ara em veu tothom.
Jo no ho estic tant, perquè cada matí passava per allà i veia una cita...
No, la tornarem a posar.
Que m'inspirava, clar, però jo no passo per allà ara.
Sí, perquè... Ara has de fer l'esforç.
Però
anem a la cita.
Seré solidària, com toca en aquesta època de Nadal, i pensaré, bé, hi ha altres persones que passaran ara per aquesta banda.
He deixat
banda
de posar-la i me l'estan demanant, Me l'estan demanant i la tornarem a posar. Sí.
Doncs això. Com el veiem aquest Nadal? A nivell comercial,
Home, jo el veig bé. Jo crec que... A veure, bueno, espero que la gent es vagi mentalitzant i no oblidant del comerç de proximitat i del comerç local. Com a mínim, des de la cooperativa és el que intentem, no?, amb totes aquestes accions que ens recordin. Amb el tema dels balcons, donar la llum perquè doni aquesta vidilla, no?, sobretot a la nit, no?, o no, a la tarda, que queda fosc. I esperem que funcioni molt bé i que cada cop hi hagi més gent, no?, que vagi entenent que els carrers estan vius per moltes coses, però una d'elles és el comerç, la restauració i els serveis, no?, que tenim aquí. Llavors jo crec que des de la cooperativa, si els donem a conèixer, és més fàcil que aquesta campanya de Nadal, el canvi d'armari, bueno, sigui la campanya que sigui, funcioni millor. No? I a més, com tenim molta varietat, jo crec que la gent, com a primera opció, pot triar Sant Feliu. És veritat que no tenim de tot i òbviament, des de la cooperativa entenem que fins que no hi hagi de tot aquí no podem dir només quedeu-vos aquí, però sí que com a primera opció tenim de tot, de moltes coses que poden aprofitar...
Quasi de tot, sí.
Quasi de tot, no? Vull dir, la cosa és que estan diferents barris, no? I és veritat que a vegades la gent del centre et diu, ostres, doncs no sabia que hi havia una botiga de no sé què, de gossos a tal lloc. Bueno, doncs la qüestió de la cooperativa és això, donar a conèixer totes les botigues que hi ha a la ciutat i fer dels Nadals i de totes les campanyes, no, que funcionin, que la gent es quedi aquí primer i si no ho trobes aquí, doncs llavors ja marxes.
Molt bé. Ah, se'ns acaba el temps, jo no vull acabar sense demanar... Digues, Expe.
Bueno, volíem demanar a la subhasta.
Necessitem demanar.
Necessitem una demanda, res, Marta.
Sí, sí,
Marta,
anàvem a això. Bueno, pues això, que la finalitat d'aquesta campanya de Nadal és la subhasta, el punt, no?, sobre la I que diem, perquè aquestes escoles estan esperant aquests diners de retorn per fer allò que... El seu somni, no?, per fer unes accions. Llavors ens convidem a tota la gent de Sant Feliu, totes les persones de Sant Feliu i de no Sant Feliu, a que puguin venir el dia de la subhasta i optar pues, per una de les obres. I també necessitem prescriptors, vull dir, necessitem empreses o agents més grans que puguin prescriure aquesta dinàmica, no? Uh-huh. Llavors sí que hem establert uns...
Hem fet un dossier de patrocini, vale? I hi ha com tres nivells, no? Hi ha un patrocinador de plata, de bronze i com a col·laborador, vale? En cadascun d'ells hi ha un import. I després ja de retruc, no? Doncs que estaràs en el fotocall, que farem publicitat, vull dir, hi ha tota una sèrie de coses segons el patrocini en el que s'adhereixin, que els oferirem, no? Llavors hem enviat aquests dossiers a bastantes empreses de Sant Feliu, però des d'aquí fem una crida, no?, que si algú està interessat que es posi en contacte amb Sant Feliu Ciutat Viva, jo mateixa els hi puc anar a explicar, els hi porto el dossier i els hi explico tant el que és l'activitat com funciona el patrocini i bueno, els animem a que ens donin un cop de mà, no?, amb aquesta acció tan maca, no?, que hem muntat.
Molt bé. Doncs crida feta, no?
Sí, exacte. I si algú té algun dubte, doncs això, que es posi en contacte amb la Susana a través de la nostra web i com a usuari de les dinamitzacions també a la nostra web també està tot explicat.
Correcte.
Si hi ha algun dubte.
Molt bé. Doncs Marta Major, Expe Fernández i Susana Fray, presidenta, secretària i dinamitzadora de la cooperativa Sant Feliu Ciutat Viva, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Que tingueu unes bones festes gràcies. I esperem que aquestes iniciatives, sobretot, tinguin una molt bona acollida aquí a la nostra ciutat i que, de retruc, també ajudin a millorar el comerç. Que d'això es tracta.
Gràcies.
Que vagi molt bé. Bones festes.
Bones festes. Gràcies. Bones festes.
Vols estar al dia del que passa a la nostra ciutat? 105.3 Notícies t'ofereix l'actualitat més immediata, vista des de la proximitat. Presentat per Conchi Estevez. De dilluns a divendres a la 1 del migdia, amb remissió a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre. 105.3 Notícies, a Ràdio Sant Feliu.
Cada mes, a 2:15 del migdia, la setmana després del ple, Mirada Política, un espai informatiu per tractar amb els portaveus i les portaveus dels grups municipals l'actualitat de la ciutat i els temes tractats a la darrera sessió plenària. Conduït per Conchi Estevez. Estàs escoltant el magazín de Ràdio Sant Feliu.
Doncs ho deixem aquí. Recordeu que podeu recuperar el programa sencer a qualsevol de les nostres seccions a radiosantfeliu.cat. Recordeu també que a partir de dilluns Ràdio Sant Feliu farà una aturada tècnica per iniciar el procés de digitalització dels seus estudis. Aquesta millora tècnica ens donarà més bon senyal i, per tant, no tindrem tantes interferències i tindrem una millor qualitat de so que segur que tots vosaltres agraireu. Dilluns 13 de gener reprendrem la programació habitual Sí, no hi ha cap complicació en aquesta nova instal·lació, així que durant aquest període podreu seguir sintonitzant-nos per escoltar música i també els butlletins i els informatius de la xarxa. Salutacions de qui us ha parlat, Silvia Guillén, i de Manel González, que ha estat el control tècnic. Us deixem amb la Conxi Estevez, amb el 105.3 Notícies, l'informatiu de Ràdio Sant Feliu. Que acabeu de passar un molt bon dia, molt bones festes, i ens retrobem, el que acabo de dir, al gener de 2025. Que vagi molt bé.